l'email vilarealrespon@gmail.com i cada setmana l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, respondrà als micròfons de Ràdio Vila-real. Cada dimecres, a partir de les 2:20, l'alcalde de Vila-real t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials. Aquest mes parlem d'assetjament escolar. La prevenció i la detenció són fonamentals per a erradicar aquestes conductes agressives a les aules. Per això, experts i professionals ens donaran el seu punt de vista i ens traslladaran la seva experiència. Els dijous de novembre, a partir de 1:30, lluitem contra l'assetjament escolar.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Bon dia, salutacions, una jornada més. Estem així a la 92.2 de la freqüència modulada. Salutacions, sent de qui els parla, Sheila Gil, 12:08 minuts. Com dèiem, arrenquem protagonistes. Com sempre, els farem companyia fins les 2 de la vesprada en molts convidats que de seguida repassem i presentem en aquesta jornada en la que també la meteorologia és protagonista. Ja vam comentar i aquest és el pronòstic que es manté, que especialment aquesta vesprada a partir de les 6 poden aparèixer les precipitacions, unes precipitacions que, si no s'enganyen, els pronòstics se'ns acompanyaran quasi una setmana, inclús demà i dissabte, demà i divendres, s'ha activat aquesta alerta groga, és a dir, risc per a aquestes precipitacions, ja que poden ser especialment intenses. Així que ja saben, a partir d'aquesta vesprada, pel que pugui passar, porten aquests paraigües amb vostès. Això en quant a la precipitació, que diguem serà la protagonista dels propers dies. Les temperatures, poca coseta en aquesta jornada d'avui, prou semblant a les temperatures d'ahir, 16 de mínima, de 9 de màxima, així que encara termòmetres i temperatures agradables. I convidats, com dèiem, avui, per exemple, parlem de salut, en aquest cas del mal ús que fem moltes vegades dels antibiòtics. Anem a parlar amb Manuel Escolar, és doctor de CINFA, que ens donarà aquestes recomanacions i ens parlarà dels perills que es poden derivar de fer un mal ús en els antibiòtics, ja que ens poden fer resistents a algunes bactèries i que després altres tractaments no siguin útils o no siguin efectius, així com altres efectes, diguem, secundaris i també doncs, una mica perillosos per a la salut. També hi estarem a la primera part del programa, així com també ho estarem amb la gent de McDonald's, perquè aquest matí s'ha presentat una nova activitat solidària, un market solidari, en el que intentaran arreplegar fons per a aquesta casa que té la Fundació McDonald's a València. I sí que estarem amb els responsables de McDonald's a la localitat, a Cia Vila-real, per a que ens conten més detalls d'aquest mercat solidari que arribarà el mes de desembre a la província. Doncs a més estarem a la primera part del programa, però a la segona, com cada dimecres, espai de tradicions. En aquest cas anem a ficar-nos molt dolçets, perquè parlem de pastes tradicionals, especialment dolces, també algun apunt d'alguna pasta salada, amb la gent que durant molts anys ha portat la Jiménez, en aquest cas Luis Jiménez, ja jubilat, però que encara sent moltíssima passió pel que ha sigut el seu treball durant moltes dècades. Diu que ja des dels 8 anys recorda que estava treballant, i sí que ens contarà una miqueta com ha evolucionat aquestes pastes més tradicionals, no només ara en festes de Nadal, sinó també durant tot l'any així a Vila-real. Amb ell estarem a partir de la 1:10 aproximadament, però també avui tenim espai amb l'alcalde José Benlloc. En aquest cas, l'alcalde t'escolta una nova edició, i a la tercera setmana que tenim aquest espai, en el que resoldrà els dubtes que vostès han pogut plantejar mitjançant xarxes socials i també mitjançant el mail que vam habilitar, vilareal.respon@gmail.com. encara podem fer-ho, encara tindrem una setmana més a aquest espai en el que l'alcalde atén les consultes que ens fan arribar vostès i dona resposta per a saber en quina situació es troba. Doncs bé, aquests són els convidats, però també anem a mirar de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter. I am thinking it's a sign, but the freckles in our eyes are mirror images, and when we kiss they're perfectly aligned.
I ara parlem de Twitter, però també comentar que l'actualitat municipal avui passa, entre altres, per aquesta fira Destaca. La tercera edició que arriba d'aquesta fira, la primera de caràcter de transferència científica i tecnològica a les Terres Valencianes, aquest matí, i ara mateix està compareixent el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha inaugurat aquesta fira a les 11, després ha visitat l'estand, els estands que formen part d'aquesta fira, i també s'estan fent els parlaments per part dels responsables autònoms, també de la Jaume I i de l'alcalde José Benlloc. Ho escoltarem a l'informatiu a partir de la 1, una miqueta com ha anat, no?, aquesta inauguració de la fira, en la que es donen cita empreses, investigadors, també els més menuts són protagonistes amb aquesta vessant de divulgació científica, i sí que coneixerem més detalls a partir de la 1. I ara sí, anem a parlar dels temes tendència a Twitter, a aquells que són més comentats. Mirem, per exemple, avui es commemora el Dia Mundial de la Diabetes. És un dels assumptes, el primer, el que apareix en aquest rànquing de temes més comentats. Per exemple, en El País es fa un reportatge, no?, un resum de com es pot ajudar a un fill que patís diabetes. També, per exemple, des de Fede Diabetes recorden que a Espanya 6 milions de persones patissen aquesta patologia i es donen 1.100 casos de DMA2 cada dia. Així que es vol, o es demana que s'ajude a sensibilitzar, fent que tot el món conega aquestes xifres. També des de sinazucar.org, un web en el que fiquen en terrons de sucre la quantitat de sucre, valga la redundància del terme, que tenen alguns productes que consumim habitualment i que de ben segur no ens fem una idea de la quantitat, no?, d'aquest producte que porten, així que ells ho visibilitzen, i també per això diuen s'ha de tenir una alimentació saludable, evitar el sobrepès i fer exercici de forma regular, perquè una de cada 6 persones patirà diabetes. Aquest és el pronòstic, i per això és important la conscienciació en jornades com aquesta. També es parla d'Ote Directe, es parla de també Somos l'Audiència, Feliz Miércoles, són altres dels temes, però ara mirem perquè n'hi ha més. Per exemple, en l'apartat polític es parla de la sessió de control. És la informació que s'està donant en aquesta sessió que s'està produint, i per exemple, des d'Europa Press destacaven al seu perfil a Twitter que el govern, el PP, ha dit llama la atención que propongan eliminar el impuesto sobre las hipotecas cuando pagan los bancos y no pagaba la gente. ¿Por qué no lo propusieron antes y por qué se indignan cuando pagan los bancos? Aquesta era, diguem, la intervenció des de les files socialistes cap al Partit Popular. També destaquen declaracions, per exemple, del ministre Grande Marlaska, també des de Ciudadanos, no? Declaracions que es parla respecte aquest assumpte també de les hipoteques, la credibilitat per a negociar amb jutges i fiscals, perquè diuen des de Ciutadans se reprovaven a la ministra de Justícia, que ha estat reprovada per aquesta cambra. Així que veiem aquesta situació, no? Els diferents debats que s'estan produint, les diferents intervencions de la sessió de control són també tendència a hores d'ara, però més assumptes que trobem també avui, el cas Nos-Nos, es parla també d'aquest assumpte, torna al rànquing perquè Urdangarín demana al Constitucional la seva excarcelació per a no patir un perjuí irreparable. Aquesta és la informació també que es demanava, que revisara el cas Nos i la excarcelació. Així que també avui Iñaki Urdangarín i el cas Nos tornen a la palestra, tornen a ser actualitat. Així que veiem avui diferents els temes que són notícia. També, per exemple, anem a destacar jo un últim, en aquest cas un nom propi, María José Rienda. També avui s'està parlant d'aquest assumpte, ara veurem, perquè les tecnologies estan avui una miqueta lentes, no sabem si és com l'oratge, que van aixint una miqueta, i és que sembla que la secretària de l'Estat per a l'Esport va tributar 1,4 milions d'euros en drets d'imatge mitjançant una societat creada en 2004 i sense activitat des de 2010. És una informació que publicava en exclusiva El Mundo. Així que es diuen que María José Rienda va eludir impostos mitjançant una societat instrumental. Doncs bé, aquests són alguns dels temes d'actualitat a hores d'ara. Anem a fer una pausa quan estem a punt d'arribar a les 12 i de 7. De seguida ens anem a conèixer i repassar aquestes notícies curioses que trobem a diferents parts del món.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964 50 67 45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Aquest Nadal fica damunt la taula els millors productes. Confia en el mercat central per a fer les teues compres. Compra qualitat, productes frescos i proximitat. El millor sabor el trobaràs al mercat central. Regidoria de Comerç, perquè junts Villarreal avança. Ajuntament de Villarreal.
¿Eléctrico o gasolina?
¿Parqué o tarima?
¿Tailandia o Nueva York? ¡Uf! ¡Bendito dilema! Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. ¡Bendita oportunidad! Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.600 euros. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault. Oferta RCI Bank. Condiciones en dacia.es.
No dejes que el frío te impida disfrutar de tu hogar. Ven a Bigmat y descubre todo lo que necesitas para darle calor a tu casa. Aspirador de cenizas más funda para filtro de regalo por solo 39,95 euros. Querrás llegar a casa al calor de tu hogar. Bigmat, la tienda profesional de la construcción.
Bigmat del Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
Arriba la Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964 52 0271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Villarreal estrena nou servei de bus urbà. Dues línies i cinc variants per a connectar tota la ciutat amb parades al Termet, instituts, centres de salut, hospital o instal·lacions esportives. No dubtes, puja al bus urbà de Villarreal. És gratuït i accessible. Més informació a mobilitat.vila-real.es. Bus urbà de Villarreal. Utilitza'l. Regidoria de Mobilitat, perquè junts Villarreal avança. Ajuntament de Villarreal.
¿Has visto la nueva tienda Cocker? Tienen ropa de diseño a precios low cost y también accesorios, bolsos y zapatos. Yo ya me he comprado algún conjunto.
Pues me acabas de dar una genial idea. porque tengo que renovar vestuario. Voy a visitarles.
Recuerda, Cocker, tu tienda de moda low cost en el Raval de San Pascual 39 de Villarreal.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti.
12:21, moment de repassar aquestes notícies curioses. Ens anem a parlar d'una notícia que es va conèixer ahir i que, òbviament, va generar molts comentaris i ha fet que es modifique València, rectifica i no prohibirà la incineració de la gent que tinga aquesta obesitat mòrbida. La Conselleria de Sanitat Valenciana ha comunicat que rectifica no prohibirà la incineració de persones amb obesitat mòrbida per considerar, segons es va argumentar ahir, que contaminaven massa. Es necessita una quantitat molt elevada de combustible, un fet que comporta un augment considerable de contaminació sobrepassant l'umbral permès, explicaven des de l'organisme sanitari. L'objectiu inicial de la llei era reduir l'impacte sobre la salut d'aquesta activitat, ja que durant el procés d'incineració els crematoris alliberen substàncies nocives com dioxines o mercuri, i per això es pretenia, no?, aquesta acció, que finalment suposem també per la rebuda social s'ha modificat. I parlem ara dels objectes més estranys i perillosos, almenys alguns d'ells, que s'han requisat als aeroports de Nord-Amèrica. L'Administració de Seguretat en el Transport dels Estats Units ha fet pública, mitjançant el seu perfil a Instagram, les imatges amb desenes d'objectes que han requisat als aeroports estadounidens durant el passat 2017. Des de l'organització s'alerta que sols en un dia s'incauta una mitjana de 10 armes de foc en tot l'any passat, 3.975. Però els objectes no es limiten a aquestes armes de foc. En el catàleg es topeten ganivets, destrals, un guant que emula el de Freddy Krueger, espases, inclús explosius, per exemple, granades de decoració o una radiobomba, així com també rajoles, en aquest cas pintades amb una cara somrient. Així que veiem que la gent, quan va viatjar almenys als Estats Units, porta objectes molt curiosos i no sabem ben bé amb quina necessitat, no?, o per a quina necessitat els utilitzen i els porten a ells per a fer aquest viatge en avió. I parlem ara d'una cistella de Nadal que inclou un Mercedes, lingots d'or i fins a un creuer de luxe. Un empresari de Castelló, a Sogorb, sortejarà una cistella de Nadal valorada en 233.000 euros lliures d'impostos, que inclou, entre altres, un cotxe Mercedes, un creuer de luxe, i 48.000 euros en or. Volia que la persona que ho guanyara no tinguera que pagar res, va comentar Javier Piquer, el responsable de la iniciativa, en declaracions al diari ABC. Entre altres productes més destacats, el regal del regal, estopeten una furgoneta Volkswagen California, aquest Mercedes classe A, una moto KTM, un dron, dos caiacs, cinc pernils Joselito, també begudes alcohòliques, conserves de primeres marques, un creuer de luxe per a quatre persones per les Balears, valorat en 50.000 euros, i un viatge a Tailàndia. 400 dècims de loteria de Nadal, 48.000 euros en lingots d'or, com havien comentat, així que quasi res. Per fer-se amb el lot, el premi ha de coincidir amb el primer premi del sorteig extraordinari de la Loteria Nacional d'aquest Nadal. Si no coincidís amb el primer, es donarà el segon, i si no, el tercer. Qualsevol que compre una papeleta té tres oportunitats, així que diuen algú s'ho portarà segur. Les participacions, per si estan interessats en l'entrada afortunada, apuntes.
Si me preguntan por ti, oh, diré que no es cierto que duele.
anem a parlar d'una celebració quant menys peculiar. Una dona celebra el seu divorci fent esclatar el seu vestit de nòvia. Una explosió que es va escoltar a 25 quilòmetres de distància. Una dona originària de l'estat de Texas, als Estats Units, va celebrar el darrer dissabte el seu divorci, que s'ha tramitat recentment, amb una festa en la que no va faltar de res, mai millor dit, i que va ser per tot lo alt. Kimberly Stalin Stiletter, de 43 anys, se va ficar fi a 14 anys de matrimoni fent volar pels aires el seu vestit de nòvia. Aquesta dona va utilitzar, que igual una miqueta excessiu, 9 kg de tanerite, una substància altament explosiva d'ús recreatiu amb la que va, diguem, banyar tot el seu vestit blanc. L'explosió del traje, segons les fonts policials, es va escoltar a 25 km de distància. Segons declaracions d'aquesta dona, quería eliminar todas las cosas de nuestro matrimonio, de nuestra casa. I en aquest cas el vestit de nòvia, doncs, el va fer saltar pels aires i la gent ho va notar, perquè si es va notar aquests 25 km de distància, més dur es va fer ressò també d'aquesta peculiar forma de celebrar que ella no estava casada.
Me miras y el mundo no gira.
I parlem ara d'un curiós anunci. Un ancià cerca o busca una dona de fins a 37 anys i l'oferís una herència de 400.000 euros. Un ancià de 87 anys va publicar un anunci a una pàgina de contactes d'un diari català mitjançant el qual buscava una dona per a entablar amistat. Segons l'anunci, senyor mayor desea amistad con señorita hasta 37 años, no fumadora, buena presencia, sensible, amante, naturaleza, dejo herencia. Aquest era l'avís. Eixe mateix dia, Alberto, l'anunciant resident a Manresa, va rebre les cridades de diverses candidates i entre totes d'elles va triar a una dona cubana. Diu que té 38 anys, nascuda a Cuba, divorciada i amb dos fills. Diu que li va donar molt bona impressió, és una xica seriosa que viu amb la seva mare i diu que havien quedat en vores el proper cap de setmana per a conèixer una mica més aquesta dona. En aquest cas seran declaracions d'Alberto Lomé al diari El Confidencial. El tracte és que hem de casar-nos perquè jo vull estabilitat, vull una relació normal, tenir companyia i que em cuiden també, tinc les meues necessitats. Si no m'ho dona, hauré de buscar altra persona, deia l'autor d'aquest missatge. La dona cubana coneix el patrimoni d'Alberto. Un pis al centre de Badalona, una finca i una casa en Castellnou de Bages, a Barcelona. Diu que entre el pis i la finca, el valor ascendís a uns 400.000 euros. El metàl·lic assegura que no hi ha molt, però que ha treballat tota la vida en banca i sempre ha volgut invertir. També diu que s'ha de sumar una pensió de viudetat. Diu que cobra ara 1.800 euros de jubilació i sí que li correspondria una part. Continua l'interessat, que també va renegar dels seus éssers més propers. Per desgràcia, diu, tenia un apartament en la platja, però li ho vaig donar en herència als meus fills quan va faltar la meva esposa i el van malvendre. És l'únic que els vaig deixar perquè s'han portat malament amb mi i amb la meva família i per això considera que els seus fills no són mereixedors de tindre res més. I anem a parlar ara d'una utilitat no molt positiva de les noves tecnologies. En aquest cas, perquè han utilitzat un dron per a furtar una bicicleta. Un grup de ciclistes va assistir atònit al robatori d'una de les bicicletes per part d'un dron. El vídeo amb les imatges del curiós succés va ser captat a una regió de Moràvia, a la República Txeca. Els esportistes es van prendre un descans i van pujar a Lookout Tower, un lloc molt característic en aquesta zona de Moràvia. Des de les altures van comprovar com un dron s'apropava fins als seus vehicles, les bicicletes, per a emportar-se una d'elles. Un dels ciclistes va tractar de derribar aquesta parell llançant els cascos des de les altures mentre baixaven de la torre a tota velocitat per a intentar recuperar la bicicleta. Els esportistes van perseguir el dron mentre aquest sobrevolava un escampat amb el botí penjat d'un cable. Unes imatges que van ser compartides per Viral Hawk. I tanquem aquest espai de notícies curioses amb un acomiadament d'un artista navarra en la seva pròpia esquela. Ann, cuida a Nico, bonita, o gràcies per los 45 anys que me has regalado. No ha existido mami igual. Aquestes són dues de les emotives frases amb les que l'artista navarra Susana Ortiz s'ha acomiadat dels seus en la seva pròpia esquela. La inusual nota de defunció es va publicar al Diario de Navarra i en ella l'artista navarra de 45 anys continua deixant encàrrecs i mostrant agraïment als seus éssers estimats. Així continuava: Jotis i Maria, cuidat a mis sobrinos, Jesúsico, sin ti habría durado 5 minutos, amor infinito, papi, va quedándote con pistas, que esto está lleno de candados. Al final, Susana Ortiz s'acomiada amb una invitació a bailar, segons s'ha publicat a ABC. Qui coneixien l'artista asseguren que era tot amor i llum i una gran pianista amb un gust exquisit per a captar, amb gran talent i sensibilitat per a la música i el ball, i que sempre tenia una sonrisa a la seva cara, per això no es va sorprendre tampoc en excés aquesta forma d'acomiadar-se. I com hem dit, amb aquest apunt tanquem el repàs per les notícies curioses. 12:30, una pausa, més convidats i assumptes a la 92.2.
Hola, soy Paz Vega. Y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux, porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
¿Está negociando la dación pagamento de la seva vivienda y el bank li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuserfin. Crida'ns al 964 84 69 81 o visite el web www.defuserfin.com.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado. Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60 Castellón. Dash Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados.
En Villarreal, Cervecería La Sureña. Ven y disfruta de un ambiente único en el que podrás degustar la mejor gastronomía del sur acompañada de cubos de latón con botellines de cerveza. Porque el sur no es un lugar, es una actitud. Cervecería La Sureña, junto a 100 montaditos en Avenida Francisco Tárrega de Villarreal.
Cada Navidad tenemos mucho que celebrar, pero este año en Renault tenemos un motivo más, porque
cumplimos 50 años recomendando Elf para cuidar de tu coche y de los tuyos. Realiza tu revisión Renault con aceite Elf y filtro más 35 puntos de control y te regalamos una cesta de Navidad. Servicio postventa Renault.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore.
12:33, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar d'una iniciativa solidària que s'ha presentat aquest mateix matí i que arribarà en unes setmanes a la província de Castelló, en concret al Casino Antiguo de Castelló. Ens referim al primer Market Solidari a benefici de la Fundació Infantil Ronald McDonald. I per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta iniciativa solidària, tenim a l'altra banda del fil telefònic a Toni Criado. Ell és el conseller de la Casa de la Comunitat Valenciana d'aquesta Fundació Infantil Ronald McDonald. Així que, Toni, molt bon dia, buenos días.
Hola, hola, buenos días a todos, muy buenos días y gracias.
Bueno, un placer hablar sobre todo, ¿no?, de iniciativas solidarias que siempre son interesantes. Nos gustaría saber, ¿no?, en primer lugar, ¿qué se ha presentado?, ¿no? Ha sido, creo, esta mañana cuando habéis dado a conocer los detalles de esta primera acción, de este primer Market Solidario.
Así es, esta mañana hemos presentado en el Casino Antiguo el primer Market Solidario en favor de la Fundación Infantil Ronald McDonald para su Casa de la Comunidad Valenciana, que está situada en el Hospital de la Fe. Uh-huh. Este primer Market Solidario se va a celebrar en el propio Casino Antiguo los días 14, 15 y 16 de diciembre, pues en horario desde el viernes por la tarde hasta el domingo después de comer. Uh-huh. En este market solidario se podrán realizar compras navideñas de todo tipo, dadas las fechas tan señaladas en las que se va a celebrar, y se podrán disfrutar además de todo un programa de animación alrededor del market, en todo el horario del market, con actuaciones musicales, talleres infantiles para que se pueda venir con toda la familia y que los niños puedan entretenerse pues con pintacaras, con globoflexia, talleres de galletas. Habrá luego talleres también para adultos, talleres de maquillaje, en fin. Y luego actuaciones musicales bastante importantes. Por ejemplo, el viernes cierra el día Jarana, el grupo Jarana. Uh-huh. El sábado cierra Bárbara Breva y el domingo cierra Pachi Ojana. Uh-huh. O sea que, como verás, es un market pues bastante completo. Uh-huh. Bastante completo.
Porque nos has comentado, Tony, dónde irá este dinero, ¿no? El que se pueda recoger con las diferentes iniciativas, pero nos gustaría saber, ¿no? Exactamente dentro de esta casa, ¿no? Dentro de la Fundación Infantil, ¿cómo se beneficiarán los más pequeños de toda esta aportación?
Sí. Bueno, gracias a la solidaridad de Vila Real, por suerte esta fundación ya es bastante conocida, porque no es la primera vez que hemos hecho iniciativas en la ciudad. Y bueno, todo el mundo conoce que esta fundación esta casa de la Comunidad Valenciana es una casa que acoge familias que tienen algún niño enfermo con una enfermedad grave y que tienen que desplazarse fuera de su casa. El lema de la fundación es un hogar fuera del hogar, de forma que en el trago de pasar la enfermedad de tu hijo, unido a pues al desasosiego económico, el miedo, la incertidumbre, pues esta casa lo que hace es aportar que la familia se mantenga unida, que el niño vea la máxima normalidad posible en esa situación de trance que tiene que atravesar, y eso le ayuda sin duda a su mejor y pronta recuperación. Pues todos los fondos que recaudemos en el market van a ir íntegramente a esta casa. Uh-huh. Os quiero recordar a todos también que ya en los 5 años que lleva la Casa de la Comunidad Valenciana abierta, más de 200 familias de Castellón, de nuestra provincia, de todos los pueblos, ya se han beneficiado, han sido beneficiarias de esta casa, o sea que la tenemos muy cercana. Uh-huh.
¿Sí? Así que puede ser una ayuda, ¿no? Que en algún momento alguna familia, por desgracia, puede necesitar, pero que al menos, ¿no? Por desgracia, porque obviamente se trataría de un momento de enfermedad, tienen el confort, ¿no? Y la seguridad o la tranquilidad de que pueden contar con la fundación.
Exacto. O sea, son casas donde las familias tienen habitaciones completas, con su baño propio, con zonas comunes, donde pueden vivir de la manera más normal posible y de la manera más parecida a su hogar. Uh-huh. Una casa de alegrías, una casa en donde no falta entretenimiento, no falta, en fin, actividades siempre para los padres y para los niños. Y bueno, es para darles, en ese sentido, la máxima cotidianeidad posible a una situación tan extraordinaria y tan difícil como es esa enfermedad de la que el niño se tiene que tratar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, ahí es donde irán destinados los fondos. Uh-huh.
Y nos gustaría saber, Tony, también por qué pensasteis, ¿no? Obviamente ha habido más iniciativas, pero ¿qué era este, un mercado solidario, el que podría, ¿no?, ser la actividad más idónea para acoger ayuda?
Pues sí, porque las fechas de Navidad son idóneas, porque la gente, pues oye, consumimos mucho más, siempre necesitamos hacer compras y estamos más en la calle, bueno, pues encontrar un sitio céntrico, un sitio emblemático en una fecha tan señalada, pues bueno, hace que el market sea una iniciativa, pues no sé, bastante interesante. Es el primero, ¿vale? Entonces, si Dios quiere, pues el año que viene, nos gustaría repetirlo, y ya con la experiencia, pues ya sabremos si esta iniciativa pues ha tenido éxito, ¿no? Os informaremos, por supuesto. Sí. De la recaudación que obtengamos y, uh-huh, y bueno, pues ya os diremos. Lo que hay que hacer es animar a todo el mundo a que se venga al market durante el 14, 15 y 16 de diciembre, pues bueno, pues a comprar algo, a participar en una tómbola que va a haber con cientos, tenemos ya cientos de regalos que se podrán adquirir, pues desde un masaje hasta un jamón, hasta una impresora, hasta un marco de fotos, un cuadro, en fin, de todo tipo de regalos, y que nos ayuden un poquito con su presencia y con esa colaboración, pues a recaudar el máximo de fondos posible.
Bueno, y todo eso, como habías comentado, Tony, completado con una intensa programación de actividades, así que también la gente que vaya podrá pasar un rato muy agradable.
Sí, es importante para que la gente, bueno, pues se sienta a gusto, se divierta también. No hay nada mejor que divertirse haciendo algo por los demás. Y claro, teníamos que darle contenido al market para, pues bueno, pues para que atraer al máximo de gente posible, sobre todo familias, pues que puedan venir con sus niños, claro, sin duda.
Pues bueno, esperemos que sea un éxito. Si te parece, también lo podemos comentar, porque falta ahora un mes, ¿no?, para que llegue esta cita, para que a nadie se le despiste del calendario. Pero bueno, que el objetivo es este: recaudar cuanta más ayuda mejor, para que la gente que necesite este hogar, ¿no?, cuando tienen que acudir al hospital, pues puedan disponer de él.
Pues eso, esa es la finalidad. Os agradezco muchísimo a Radio Villarreal, pues que hayáis colaborado con nosotros, nos deis difusión, y animo, como digo, a todos los villarrealenses a que por favor se pasen por el market.
Pues esperemos que así sea. Será los días 14, 15, 16 de diciembre en el Casino Antiguo de Castellón. Tony Criado, consejero de la Casa en la Comunidad Valenciana de la Fundación Ronald McDonald. Muchísimas gracias y hablamos pronto. Un placer.
Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Vols que la teua empresa millore la seva responsabilitat social corporativa? Col·labora amb Xicaes, el nou projecte de Fundació Caixa Rural Villarreal, per a donar suport als xiquets i xiquetes amb capacitats especials i afavorir la seva inclusió social. Avui sóc jo, demà pots ser tu. Fes-te voluntari, col·labora amb Xicaes. Informa't a www.fundaciocaixarural.org.
En novembre arriben les jornades gastronòmiques Mengem a Villarreal, Olla de la Plana. Durant tot el mes, una quinzena d'establiments t'ofereixen menús complets amb l'olla com a plat protagonista. Més informació a mengem.vila-real.des o al Facebook Jornades Gastronòmiques, Regidoria d'Economia, Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Parlem en aquest cas d'un tema referent a la salut i en concret a un tipus de medicaments, els antibiòtics. Molta gent fa un ús abusiu. Això pot tindre també conseqüències negatives per a la salut, i per tal de conèixer aquests efectes, quan hem de prendre o no els antibiòtics, tenim a l'altra banda de l'ús telefònic al doctor de CINFA, Manuel Escolar. Molt bon dia, muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días.
Nos estamos hablando de los antibióticos, que suponemos, como en muchos otros medicamentos, a veces se usa de forma irresponsable, ¿no? Un uso indebido.
Sí, desgraciadamente sí. Es bastante frecuente, sobre todo en nuestro país, que es el tercer país del mundo y el primero en Europa en consumo de este tipo de medicamentos. Además, no solamente tomamos más antibióticos que en otros países, sino también hacemos un mal uso de estos antibióticos. Le voy a dar un dato del Ministerio de Sanidad español, que 8 de cada 10 casos que se destinan a tratar infecciones respiratorias durante los meses de noviembre a febrero, que suelen ser infecciones de origen vírico, que como ya sabemos, las infecciones de origen vírico no se deben tratar con antibióticos porque no son eficaces contra los virus, y por tanto no requieren ni responden a la acción de los antibióticos. Por tanto, en este tipo de infecciones respiratorias nunca hay que usar antibióticos. Y en España, en 8 de cada 10 casos se usa para este tipo de infecciones, con lo cual es un mal uso de los antibióticos.
Suponemos que la gente que haga este uso, cuando no es efectivo para este tipo de infecciones, como usted nos ha dicho, es porque no acude al médico, ¿no? Obviamente un médico nunca recetaría esto para un catarro o una gripe.
Sí, es otro de los errores frecuentes que cometemos, ¿no? Que muy frecuentemente nos automedicamos. No solamente pasa esto con los antibióticos, sino con todos los medicamentos que son de prescripción médica, ¿no? Frecuentemente tendemos a automedicarnos, pero en el caso de los antibióticos todavía es más importante si cabe. ¿Por qué? Porque al utilizar incorrectamente los antibióticos se puede provocar o facilitar que las bacterias se hagan resistentes a ellos, de modo que estos medicamentos perderían parcial o totalmente su eficacia, ¿no? Haciendo más difícil la curación cuando el paciente los necesite de verdad. Además, el consumo excesivo e inadecuado de antibióticos acelera, como ya he comentado, la aparición de resistencias bacterianas, lo cual es perjudicial no solamente para uno mismo, sino también para el resto de la población.
¿Cómo podría afectar, ¿no?, el hecho de que una persona consumiera en exceso? No he comentado que para él mismo, obviamente, por esta resistencia, pero al entorno, ¿cómo le puede perjudicar?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que la resistencia a los antibióticos se transmiten de unas bacterias a otras. Entonces, puede pasar que una persona o un grupo de personas lo esté haciendo mal y al transmitirse la resistencia bacteriana puede que uno se infecte por una bacteria que proviene de una persona que ha usado mal los antibióticos, ¿no? Entonces, esto da lugar a que los antibióticos no sean eficaces frente a estas bacterias, ¿no?, que son las que llamamos las bacterias multiresistentes o superbacterias. Entonces, esto puede dar lugar a problemas, no solamente porque una infección por una bacteria resistente puede dar lugar a que muera el paciente, sino también porque puede dar lugar a que procedimientos médicos habituales, como puede ser un trasplante, una infección quirúrgica, se puedan llegar a dejar de hacer pues por el problema de la resistencia a los antibióticos.
Así que vemos que es un problema realmente serio, ¿no?, y quizá muchas veces por desinformación o porque la gente no lo quiere escuchar, no alcanza a entender el impacto, ¿no?, que puede tener tomarse estos medicamentos, en el caso antibióticos.
Sí, sí, realmente es un problema serio, un problema de salud muy serio que, bueno, no tiene la repercusión que tienen, por ejemplo, los accidentes de tráfico. Y si tenemos en cuenta las cifras, en España mueren el doble de personas que por accidentes de tráfico por el problema de la resistencia a los antibióticos. Si ponemos este impacto en valor, el impacto sobre la población ya es parecido al que suman las tres principales enfermedades infecciosas, como pueden ser la gripe, el SIDA y la tuberculosis. Con lo cual, no estamos hablando de un problema banal, sino estamos hablando de un problema real que puede tener consecuencias graves para la salud de la población.
Y no sabemos si, teniendo en cuenta las consecuencias que se pueden derivar del uso excesivo, ¿habría alguna forma de controlarlo, ¿no?, o incluso que la legislación fuera quizá un poco más fuerte, ¿no?, más dura para restringir el acceso a este tipo de medicamentos?
Sí, efectivamente, habría que tomar medidas políticas sobre la política antibiótica, sobre el uso de los antibióticos, pero también hay un problema que es de la población. Estamos acostumbrados a automedicarnos. Uh-huh. Entonces, es frecuente que uno tenga restos de antibióticos en casa de otros tratamientos anteriores y cuando no se encuentra mal, pues se los toma sin haber una prescripción médica por en medio, ¿no? Que el médico realmente es quien tiene que prescribir los antibióticos. Pero también muchas veces cuando vamos al médico presionamos al médico para que nos lo prescriba y a lo mejor no hay una indicación, o vamos directamente a la farmacia para forzar al farmacéutico para que no nos dispense. Entonces, aquí hay un problema que es de responsabilidad, no solamente de tomar medidas de la política antibiótica, sino uh-huh. también hay que hacer responsable a la población de este problema que tenemos.
Con información y educación suponemos, ¿no?, que también se podría conseguir. Nos ha comentado, doctor, alguna de las claves también para hacer un buen uso, ¿no?, un uso adecuado de los antibióticos. Desde CINFA siempre, ¿no?, se intenta hacer un tipo de decálogo para ayudar a la gente, ¿no?, a seguir estos pasos, a cumplirlos. Hemos hablado o ha mencionado usted que evitemos la automedicación, que no son eficaces para curar catarros y gripes, tampoco, ¿no?, solicitarlos o obligar al médico a que no los recete o al farmacéutico, pero también, por ejemplo, el tema de los niños, ¿no?, que obviamente si ya para un adulto puede suponer un riesgo, en caso de los menores incluso más cabría la posibilidad.
Sí, efectivamente. Está bastante extendido el que, porque a nosotros nos haya ido bien en el pasado para una infección que hemos tenido, un antibiótico y tenemos en casa, nos le damos a nuestros hijos sin que haya una prescripción por parte del pediatra, ¿no? Pero aún voy a más. Muchas veces con las mascotas pasa lo mismo. Nuestra mascota tiene un problema, que puede ser una infección respiratoria que puede tener igual que nosotros, y en vez de ir al veterinario, pues directamente le damos un antibiótico que tenemos en casa. Con lo cual es que es un problema bastante extendido y que estamos acostumbrados a actuar así, ¿no? Pues muchas veces por desconocimiento, pero que esto puede causar problemas serios, ¿no? No solamente para nosotros, sino para el resto de la población, como ya he comentado.
También apuntan, ¿no?, ustedes desde el Departamento Médico de CINFA la importancia de ser muy constantes, ¿no?, en las tomas al día en caso de que nos prescriban los antibióticos, suponemos también para garantizar su eficacia.
Sí, primero estamos acostumbrados a tomarlo sin prescripción, pero cuando nos lo prescriben, habitualmente no seguimos fielmente las instrucciones del médico y hay que seguirlas, porque si el médico nos las da es porque se le antoje al médico, sino porque es importante seguirla, ¿no? Y en el caso de los antibióticos aún más, ¿no? Es importante cumplir el horario de las tomas al pie de la letra, ¿eh? Esto no va de que sean 5 minutos antes, 5 minutos después, pero si nos indican cada 8 horas, bueno, pues te puedes retrasar un poco, 15, 20 minutos, media hora, pero no pasa nada, pero no nos podemos saltar tomas o juntar 2 tomas, ¿no? Hay que seguir fielmente el horario de tomas. Pero también hay que completar el tratamiento hasta el final, ¿no? Muchas veces nos dice, bueno, tratamiento antibiótico durante 7 días. Al cuarto día nos encontramos mejor y lo que hacemos es dejar de tomarlo. Esto no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer porque si el médico nos ha indicado 7 días, porque pueden quedar todavía bacterias que si no se han muerto, no han desaparecido, pueden hacerse resistencia a los antibióticos. Por tanto, es importante seguir el tratamiento hasta el final.
En el caso de que nos sobre alguna pastilla, porque la caja tiene más, ¿no?, de los días del tratamiento, ¿qué podemos hacer con estos medicamentos? Ya que ha comentado que muchas veces también pecamos por tener restos en casa.
Sí, es una práctica bastante habitual en la que todos tenemos un pequeño botiquín en casa de restos de tratamientos anteriores, ¿no? Los medicamentos en general, pero en particular los antibióticos, no se deben guardar en casa, ¿no? Lo que se debe hacer es llevarlo al punto siguiente de la farmacia. Así también evitamos la tentación de que, tenemos una infección, una gripe, un resfriado, y la tentación de, tengo aquí un antibiótico, me lo voy a tomar, ¿no?, sin mediar un diagnóstico por parte de un médico ni una prescripción por parte del médico. Como ya he comentado, los antibióticos solamente son eficaces en el caso de las infecciones bacterianas y el profesional sanitario que sabe distinguir entre si una infección es de origen vírico o bacteriano es el médico. Por tanto, por eso es tan importante que haya un diagnóstico y una prescripción médica y nunca automedicarnos.
Y también recomiendan para las infecciones la vacunación, ¿no?, antes quizá de tomar los antibióticos.
Sí, la vacunación es una práctica muy beneficiosa, ¿no? No solamente para la propia persona que se vacuna, ¿no?, que se deben de vacunar, por ejemplo, en el caso de la gripe, la población que está en riesgo, por ejemplo, las personas de edad avanzada o los que tienen alguna enfermedad intercurrente que puede dar lugar a complicaciones por parte del virus de la gripe. Pero también es importante vacunarse personas que pueden transmitir la gripe, sobre todo a aquellas personas que tienen altos riesgos de presentar complicaciones. Por tanto, la vacunación es una práctica más que es recomendable para beneficio propio y de la población en general.
Así que, doctor, vemos que toda una serie de recomendaciones y sí que ya, por último, nos gustaría, ¿no?, una pequeña síntesis y también un mensaje claro, ¿no?, para que la gente, la ciudadanía, sea consciente realmente de estos peligros que puede haber de automedicarse o hacer un uso no adecuado de los antibióticos.
Bueno, yo destacaría, lo principal es nunca hay que automedicarse, como ya he comentado, no solicitar ni al médico ni al farmacéutico los antibióticos. El médico nos los prescribirá si él considera que tenemos una infección bacteriana y el farmacéutico nunca nos los debe dispensar si no llevamos una receta, ¿no? Después es importante seguir fielmente las instrucciones del médico en cuanto al horario de tomas y a completar el tratamiento hasta el final. Y después es muy importante, como ya también he comentado, no guardar restos de antibióticos que te sobren después del tratamiento. Yo creo que esas son las indicaciones más importantes que sintetizan los consejos que habría que seguir para hacer un uso responsable de los antibióticos.
Pues doctor, esperemos que la gente que le está escuchando pueda seguir estas pautas para evitar problemas en un futuro. Así que Manuel Escolar, muchísimas gracias por acercarnos a esta temática y hablamos pronto. Un placer.
Igualmente.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al teu Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18 de Vila-real. Empresa col·laboradora amb el projecte social Xica és per a xiquets amb capacitats especials.
Caixa Rural Vila-real, un any més, vol compartir amb tu les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, pot recollir el lot nadalenc del 26 de novembre al 5 de desembre, de 9 a 2 del migdia i de 4 a 8 i mitja de la vesprada, al carrer Sant Antoni 8, Baix. I si encara no té la pensió domiciliada, informes a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Limpieza Servilín Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila-real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real.
El día de la primera comunión es uno de los más mágicos para los príncipes y princesas de la casa. Y para que brillen de forma especial, Magic Moda Infantil y Juvenil les ofrece vestidos y trajes que les harán sentir únicos. Magic Moda Infantil y Juvenil, calle Mayor San Jaime 54 de Vila-real, teléfono 652-03-94-45.
Siri, ¿on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre a Ràdio Vila-real, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot o de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, el mito regional, es esta, va Cheri, está solo un al, y la pasa, está solo un al, al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
a punt d'arribar a la una de la vespre, una miqueta abans de l'habitual, perquè repassarem aquesta inauguració de la Fira Destaca, repassem actualitat provincial, parlem de la Diputació de Castelló, que ha obert mercats internacionals, com el de Japó, Corea, Rússia o Mèxic, als productors de la província de Castelló. En Castelló, en gastrònoma, el govern provincial ha tancat una bona participació en aquesta fira de la mà de 25 expositors de la província que han participat amb la marca Castelló Ruta de Sabor. S'ha de tenir en compte, indiquen des de la Diputació, que els productors han demanat establir més desenes de contactes comercials amb restaurants, distribuïdors i tendes delicatessen de bona part de la comunitat valenciana i Catalunya, a més de distribuïdors d'altres zones d'Espanya. El diputat de Desenvolupament Rural, Pablo Puig, assegura que aquesta fira ha suposat per a Castelló Ruta de Sabor assolir objectius amb la comesa d'obrir noves portes comercials a la venda dels productes autòctons en mercats que semblaven inalcançables fa uns anys, com són aquests de Japó, Corea, Rússia o Mèxic. I on ha inaugurat el centre Onda Natura, que s'ha instal·lat en les instal·lacions del recuperat Molí la Reixa. L'alcalde de la localitat, Ximo Huguet, ha destacat que aquest recurs turístic pot aportar nova afluència de visitants a la localitat i pot posar en valor que Onda és la porta natural de l'Espadà Millars. A més, es pot convertir en un punt de trobada per a visitar els pobles del voltant, considera. El consistori ha aconseguit per al projecte de reforma i millora una subvenció autonòmica a través de turisme d'uns 23.000 euros per escometre aquesta adequació de l'immoble i per a la conversió en centre d'interpretació sobre el patrimoni natural local, que ha comptat amb un pressupost total de 50.000 euros. I ens anem ara a Cabanules, que s'ha adherit un any més al programa d'autonomia i envelliment actiu Nadal Entranyable, enfocat a persones majors que viuen soles i a més no tenen possibilitat material de reunir-se aquests dies amb famílies i amics. D'aquesta manera, els dies 23, 24, 25, 26 i 27 de desembre, les persones majors participaran en diferents iniciatives en règim complet en un hotel on podran gaudir de diferents activitats d'animació, culturals, xerrades, així com també disposaran d'un sopar especial de nit de Nadal i un dinar especial el dia de Nadal en companyia de totes les persones de la província de Castelló que participen en aquest programa. I anem ara a la veïna d'Almassora. La regidora de Serveis Socials, Diana Belliure, ha confirmat que el departament que encapçala ha dirigit i ha concedit durant aquest any un total de 217.000 euros en ajudes d'emergència, una xifra que suposa el 86,2% dels fons reservats per a aquesta finalitat durant aquest any. Segons l'edil, arribarà a fi d'any amb un percentatge d'execució tan alt, indica que la previsió inicial va ser correcta i que la informació i els recursos arriben a la ciutadania. La regidora també ha destacat que està previst que els 471 expedients oberts fins ara s'incrementen fins als 253.000 euros disponibles, una xifra semblant a la gestionada en 2017. Dins d'aquesta regidoria de Serveis Socials d'Almassora, destaquen, entre altres, les despeses d'habitatge, les necessitats bàsiques i també les ajudes per a combatre la pobresa energètica. I si ens quedem a la localitat, abans de repassar la inauguració de la Fira Destaca, el portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent, ha lamentat la sordesa, en paraules del regidor del bipartit, que obliga els veïns a utilitzar la plataforma Change.org per a ser l'altaveu de les seues demandes. Després de la petició d'una pista d'atletisme i velòdrom, els veïns del barri Botànic al Duc han fet el propi i han exigit a l'equip de govern més neteja i millor seguretat vial en el barri, segons informava Vicent, que ha postulat que aquest fet demostra dues coses, segons la formació de Ciutadans, d'una banda, que dona la raó al seu partit en què molts barris de Vila-real estan abandonats i també que hi ha un problema de falta de manteniment i brutícia generalitzada i, per altre, que el foment de la participació és un encament de cara a la galeria.
D'altra banda, avui hem estat en la Fira Destaca de Vila-real, en el Centre de Congressos, Fires i Trobades, una fira en la qual, una fira de transferència tecnològica científica, la de la Comunitat Valenciana, que ha reunit fins divendres que ve, 16 de novembre, a empreses, institucions, centres de recerca, així com startups, en un mateix espai, un punt de trobada en el qual reconeguts experts de diferents àmbits podran intercanviar coneixements i explicar els últims avanços en recerca en matèria científica. Així mateix, les temàtiques presents aquest any són els materials avançats, l'agricultura i alimentació, la indústria, l'energia i economia circular i la salut i l'export. Quatre eixos temàtics que comptaran amb la presència de més de 30 experts que participaran en les conferències i en les taules de res de reptes. Una fira destaca organitzada per l'Ajuntament de Vila-real i la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de l'Universitat Jaume I amb el suport de la Generalitat Valenciana. És la Càtedra d'Innovació Ceràmica, concretament el seu